L'informatiu del migdia.
La cursa solidària del Sant Esteve suma 200 participants. Avui és dilluns 20 de gener de 2025. La matinada de diumenge va ser una festa a l'Institut Escola i als seus voltants, que aquest any destinarà els diners a l'entitat local La Taca. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, altres titulars. Avui Donald Trump es convertirà per segona vegada en el president dels Estats Units. El castellarenc Pau Castellví, que es troba a Nou Mèxic, ens explicarà a l'informatiu com està l'ambient hores abans de la presa de possessió. I en esports, victòries en Lliga dels dos equips del Club Bàsquet Castellà, el Sant Andrés.
El femení groc i negre se situa en la segona posició de la taula i el masculí s'allunya del descens.
La previsió meteorològica creuarà en bandes de núvols mitjans i alts que deixaran el cel mig ennuvolat. La temperatura màxima serà semblant o puntualment més baixa. Amb molta participació i assistents molt engrescats, ahir va tenir lloc la cursa solidària de l'Institut Escola Sant Esteve, que per tercer any consecutiu es tornava a organitzar als voltants del centre escolar. Encara esbufegant i recuperant l'alè després d'haver corregut 6 quilòmetres, l'Alba, una de les gairebé 200 persones que han pogut participar en aquesta peculiar cursa, es mostrava satisfeta.
Pues mira, és la primera vegada que faig una cursa i és perquè fa 3 mesos vaig deixar de fumar i vaig decidir canviar fumar per córrer i pues, ha sigut molt emocionant per mi perquè pensava que no acabaria i l'he acabat. M'ho he passat molt bé, he disfrutat i a més és per col·laborar amb algú molt important que és la inclusió i que tothom pugui accedir a tot com Déu mana i bé, estic molt contenta per aquesta iniciativa.
La cursa s'adapta amb diverses modalitats a totes les edats i possibilitats de mobilitat per recaptar fons que en el cas d'aquest any aniran a parar l'entitat La Taca, que desenvolupa accions sobre diversitat treballant dins el lleure infantil i juvenil i també projectes solidaris i de cooperació. El seu president, Sergi Gil, fent estiraments amb un grup de nens i nenes després de participar a la cursa, recorda el què i el per què de La Taca.
Nosaltres fem uns tallers per les escoles aquí a Castellà, que són de diversitat, i els fem amb un monitor que té paràlisi cerebral, que és el Cristian Serra, i la Mireia, que és una altra monitora de La Taca, que fan tots aquests tallers per les escoles de diversitat i feminisme, també tenim uns altres que són de feminisme, i doncs això, el que intentem és que fer conscients als infants de la diversitat i de la inclusió de totes les persones, siguin com siguin.
Una de les principals organitzadores de l'esdeveniment, la professora del centre Glòria Córdoba, recorda que la vocació de la cursa és sempre solidària.
És una jornada que busca que tota la comunitat educativa estiguem plegats aquí i que puguin participar totes les persones de la manera que vulguin. I hi han 4 models de cursa, la més curteta és a 50 metres i després tenim un mateix circuit que fa els 2 quilòmetres o els 6 quilòmetres i 500 metres. I poden participar i tothom té una medalla finisher i un avituallament doncs, de retrobada. Ens animen els atabalats, que són papes i mames de l'escola, i els tabalots, que són infants de l'ESO, que també estan tocant la tocada.
Per part de l'Ajuntament, la seva regidora d'Educació, Anna Riera, celebra la decisió que aquest any els diners es destinin a La Taca.
És una associació molt vinculada al poble, al Consell de Solidaritat de Castellà de Cooperació, i doncs, tots aquests diners aniran doncs, per fer aquesta difusió a cooperació i a altres països per fomentar el lleure i la importància del lleure no? En el món educatiu també, que en el lleure ja té un paper molt important en el desenvolupament dels infants i dels joves. Vull dir que superagraïts que es facin iniciatives com aquestes en el poble, gràcies a l'escola, gràcies també a l'entitat com La Taca per portar a terme projectes com aquests que fan tant poble i a més doncs, beneficien a tercers.
En concret, hi havia 4 models de cursa, la més curteta, de 50 metres, amb els participants més petits, i després, en un mateix circuit, es va fer una de 2 quilòmetres, una altra de 6 i de 500 metres.
L'informatiu del migdia.
Obrim la mirada a l'informatiu i marxem cap als Estats Units. Avui Donald Trump es convertirà per segona vegada en el president dels Estats Units. La cerimònia tindrà lloc dins el Capitoli perquè a fora les temperatures seran gèlides. En els últims 200 anys, això només ha passat dues vegades, l'any 1929, en la presa de possessió de William Taft, i l'any 1985, quan Reagan també jurava el seu segon mandat. El castellarenc Pau Castellví, que es troba a Nou Mèxic, ens explica com està l'ambient hores abans de la presa de possessió.
Salutacions des de Montezuma, Nou Mèxic, al peu de les nevades muntanyes rocalloses. Un dia, dilluns 20 de gener, fred en aquest estat, un estat majoritàriament demòcrata, igual com també Califòrnia, on vaig estar fins fa dos dies. En aquests dos estats, l'ambient que es respira és un ambient de molta expectació, molta preocupació per part d'una gran part de la població que, a més, doncs, s'ha vist amenaçada per la dinàmica inflamatòria, per un discurs absolutament provocador i generador de divisions del flamant nou president dels Estats Units, que avui jurarà el càrrec en l'acte d'inauguració a Washington, D.C.
Estats Units ha estat un país molt divers des dels seus inicis, el que s'anomena un melting pot, que vol dir un gresol de cultures.
Gran part de la població en aquests estats són persones que són nord-americans de primera o de segona generació. En molts casos, persones en situació d'irregularitat administrativa o en procés, doncs, de naturalització, és a dir, que són residents però que volen poder aspirar a alguna nacionalitat. Estats Units ha sigut històricament, des de la seva incepció, un país eminentment divers. Aquí en diuen un melting pot, és a dir, el que es podria anomenar un crisol de cultures o una barreja cultural, molt important en aquest cas, perquè aquí als Estats Units no hi ha una gran majoria ètnica i moltes minories petites, sinó que realment són moltes grans minories. I realment aquest és un dels elements principals que posa en dubte la figura i el discurs d'aquest nou renovat president Donald Trump.
Donald Trump compta amb més suport de poders econòmics i fàctics que mai.
I la figura i l'emergència de la figura de Elon Musk, el fundador de Tesla, conegut arreu del món per també l'adquisició de Twitter, actualment X, doncs és evidència d'aquest canvi de fitxes al taulell de joc polític a Estats Units. A aquesta figura s'hi han afegit donatius importantíssims que fan, per exemple, que el dia d'avui, per l'acte d'inauguració de la presidència de Trump a Washington, D.C., el president hagi pogut recaptar vora 170 milions de dòlars d'empreses tan diferents i tan capdavanteres que havien estat tradicionalment al terreny demòcrata, com són Amazon o Meta, Google, Microsoft, Uber o OpenAI, que tots ho coneixem com a ChatGPT.
Avui, 20 de gener, es dona la coincidència que, a banda de ser el dia de la inauguració de la nova presidència de Donald Trump, és el dia de Martin Luther King.
Una coincidència que il·lustra les profundes divisions que viu aquest país. Mentre gran part del país celebrarà la figura d'un dels herois nacionals pel que fa a l'emancipació i els drets de les minories i associats especialment a l'antidiscriminació racial, una altra part molt important del país celebrarà la inauguració, l'arribada al poder, la tornada al poder de Donald Trump.
Què depararà la seva segona presidència? És la pregunta del milió i com es tradueix tot això en la política internacional. En parla Pau Castellví, investigador de la UOC.
Estem veient molts moviments, tant a Israel i en el conflicte arabo-israelià, com també en altres entorns, amb les amenaces que ha fet Trump respecte a Groenlàndia, territori de l'estat de Dinamarca, un aliat habitual dels Estats Units, etc. Per tant, estem davant de terra incògnita, una situació molt, molt diferent al que ens hem trobat amb els Estats Units en els darrers 200 anys. Tot això ens obliga a qüestionar-nos quin ha de ser el nostre paper, què és el que volem ser com a país en un context internacional molt canviant, molt volàtil i altament inflamable. Amb tot, aprofito per enviar records a tothom a castellà des de Nou Mèxic.
Gràcies, Pau Castellví. Trump és el president més vell que arriba a la Casa Blanca i el primer que ho fa amb una condemna penal ferma i després d'haver superat dos impeachment al Congrés. Serà el primer a jurar el càrrec a la mateixa sala que fa 4 anys els seus partidaris van violentar assaltant el Capitoli.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, bon cap de setmana pels dos equips sèniors del Club Bàsquet Castellà amb dues victòries importants en Lliga, el B. Sant Andrés.
Així és, Cristina, ja que els dos conjunts groc i negres van sumar dues victòries en Lliga molt necessàries. En el cas del femení, per aconseguir el segon lloc de la taula a l'inici de la segona volta, i en el cas del masculí, per deixar el descens a dues victòries de diferència. Futbol, futbol sala i l'hoquei masculí empaten, mentre que en vòlei es complica la temporada amb el masculí fora de la promoció d'ascens i el femení, que s'ho haurà de jugar tota una carta en l'última jornada. Arrenquem, doncs, amb bàsquet i les dues victòries del Club Bàsquet Castellà d'aquesta jornada. D'una banda, la del femení, que va superar per 43-38 a la Pia Sabadell en el derbi ballassà i se situen en segon lloc de la classificació. Sisena victòria consecutiva per les de Xavi Revilla, que no baixen el ritme en aquest inici del 2025 i ja estan a només dues victòries de les líders del Club Natació Sabadell B. El derbi enfront de la Pia al Puigverd va estar dominat en tot moment per les castellarenques, que al descans van aconseguir una renda de 10 punts, gràcies a 4 triples en el segon quart, mantenint la renda en el tercer i patint a l'últim, on les sabadellenques van replicar amb 3 triples. Així parla Xavi Revilla d'aquest partit.
La primera volta ja va ser un partit molt dur, molt intens, i ens esperàvem un partit igual. Vam estar tota la setmana treballant, intentar contrarrestar el seu fort joc interior, que és on sabíem que és on podíem patir més. I la veritat que amb el compromís de les jugadores, doncs, vam poder compensar una mica la nostra mancança a la part interior. I en atac vam estructurar bastant bé l'atac, aprofitant les nostres jugadores, on pensàvem que podíem tenir els espais per trobar bons tirs exteriors. Vam dominar la zona i vam començar bé el partit. Ens vam marxar al marcador, tot i que elles són un bon equip, ens van apretar. A l'últim quart se'ns han posat tots a 2 punts, però bé, al final unes bones decisions, els ser en tirs lliures, vam aconseguir la victòria i l'average. Ens posem segones a la classificació i, bueno, anem a veure fins on podem arribar.
Una victòria que permet a les groguinegres establir-se en el subcampionat de la categoria, superant a Pia i Club Bàsquet Castellet, amb qui empaten a 10 victòries i 4 derrotes. Les castellarenques arrenquen la segona volta de la millor manera possible, ja que s'ha de recordar que són unes nouvingudes a la categoria. Pel que fa a l'equip masculí, els de Jaume Prat també s'han posat les piles i sumen la segona victòria consecutiva lluny del Puigverd, i ho fan després de superar per 56-76 el Diagonal Mar Front Marítim, equip de la zona alta de la taula. Els groc-i-negres tampoc van donar opció als seus rivals, manant el marcador des de l'inici amb 26-37 al descans i guanyant els 4 parcials del partit. Aquestes són les paraules del seu tècnic Jaume Prat.
Sí, vam tenir un molt bon partit, la veritat. A nivell, doncs, de joc, bueno, hem de millorar, però va estar bé. A nivell de treball col·lectiu també, a nivell defensiu, doncs, vam tancar moltíssim. I sobretot de mentalitat, et diria que potser és el millor partit que hem fet en tot l'any, a tots els nivells, a nivell físic, a nivell tècnic i a nivell competitiu i de mentalitat. I a part, a moments claus, doncs, els tirs que tenien que entrar van entrar. Llavors, bueno, un partit rodó, Vam dominar des del principi del partit al final i vam controlar les seves reaccions en moments puntuals. Em recordo a l'Ethan, en un moment que es van acostar, doncs, bones decisions i doncs, dos o quatre punts quan són importants i tirs importants al Pau Viladomat també en moments doncs, a final de quart o quan això tenien la petita reacció ells i llavors, hòstia, hòstia. Tornàvem a controlar amb aquests tirs, no? Aquestes bones decisions d'aquests tirs. I molt content, molt, molt content per tots els jugadors, tots van ser importants, i aquest és el camí si volem acabar a final de temporada, doncs mirant cap a dalt, no? Bueno, és un camí, és un procés, i ahir doncs, vam fer un passet més i intentar doncs, no perdre aquesta línia i que ells també la vegin, que podem fer coses importants aquest any. Era un molt bon equip, la veritat. Físicament potser era dels millors de la categoria, però bueno, nosaltres vam estar molt bé.
Amb la victòria, el conjunt de Prats s'allunya una mica més de la zona de descens i ja ocupa la novena plaça amb un balanç de 7 victòries i 7 derrotes. En hoquei, empat del Nacional Catalana de l'Hoquei Club Castellà, que no va poder superar el Lloret a l'inici de la segona volta, un partit que es va escapar a l'últim minut. Els de Fiti van igualar a 3 al Dani Pedrosa, però mantenen els 4 punts de diferència enfront del Belloc, que també va empatar a 1 amb el Vilaseca. El Sant Cugat va caure per 5-1 enfront del Voltregà, que puja fins la tercera plaça. En el partit del Pedrosa, l'equip grana va començar portant el ritme, però els tarragonins van capgirar l'1-0 inicial i van ser els de Fiti els que van veure obligats a igualar a 2 abans del descans. En la segona, màxima igualtat, però l'equip va deixar escapar la victòria a 57 segons del final, amb el gol del Lloret, que va fer volar 2 punts que haurien estat molt importants per ampliar la distància amb el Belloc. En el cas de l'equip femení, les d'Eric Nasser van golejar sense contemplacions per 1-14 a l'Amposta. Les granes no van tenir pietat del CUE de segona catalana i es van assegurar els 3 punts amb hat-tricks d'Emma Campos, Laia Armengol i Rita Coma. Les granes es mantenen en novena posició de la classificació. Passem ara a parlar de futbol i l'empat sense gols de la Unió Esportiva Castellà enfront del Banyoles. Una igualada que els fa caure una posició i ser novens, tancant la primera volta amb una ratxa de 7 jornades sense perdre. Els de Juan Antonio Roldán ho van intentar des de l'inici enfront d'un rival compacte i que va arribar a porteria en diverses ocasions, mantenint el ritme de joc en la primera part enfront d'un Castellà que va notar en excés les baixes en la davantera. Canviant el sistema de joc habitual del 4-3-3 al 4-4-2, Marc Ruano i Carlos Saavedra es van veure molt sols al davant, obligats a recular i abocats a tasques defensives. Si la primera va ser pels gironins, la segona part va canviar amb el domini castellarenc, que en només 5 minuts ja havia xutat 3 vegades a porta. Tot i això, i tenint diverses ocasions més, els de Roldán no van poder obrir el marcador sumant un punt que els manté en la lluita per la part mitja-alta i els deixa a 4 punts del descens. Un altre equip que va empatar també aquesta jornada va ser el Futbol Sala Castellà, que va rascar un punt en la seva visita a Terrassa. Els de Cristian Hernández van aconseguir un 4-4 en un partit que podien haver guanyat. Els taronges van ser els grans dominadors del partit, aconseguint una renda d'una 4 en el minut 24, però els terrassencs van saber remuntar el partit igualant a 2 minuts del final. Després de la derrota de l'anterior jornada enfront del Sant Joan de Vilassar, aquest punt sap a glòria i l'equip aconsegueix mantenir-se per sobre del descens directe, tot i que empatat a 14 punts amb la promoció de descens. Pel que fa als altres equips del Futbol Sala Castellà, el vòlei va quallar una jornada negra pels seus interessos, allunyant-se de la promoció de descens amb el masculí i el femení. El masculí va dir adeu definitivament, mentre que el femení ho tindrà molt complicat en l'última jornada. Els de Merna Totonchi van caure per 2-3 al tiebreak enfront del Sant Adrià, un punt que de res va servir després de la victòria per 3-0 del Jazz Mundet enfront del líder Get Blume. Un resultat que a l'hora del partit ja coneixien els jugadors, que res podien fer per classificar-se, ja que necessitaven que els seus rivals no haguessin guanyat. L'equip ara disputarà el play-out de descens per primera vegada en 3 temporades a Primera Catalana, havent aconseguit classificar-se pel play-off durant les dues primeres. El femení, per la seva banda, també va perdre i ho va fer per 1-3 enfront del Sagrat Cor de Sarrià. Una victòria hagués situat a les de Jordi Domènech en posició de promoció d'ascens, ja que el Viladecans va caure també per 3-1 enfront l'Alpicat. En l'última jornada, les de Domènec estan obligades a superar per 0-3 el Jaume Balmes i esperar la derrota del Viladecans enfront de les cueres del Vikings Prat.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El 2025 ha començat amb una onada de fred, amb temperatures mínimes sota zero de menys 0,5 graus, menys 1,5 graus, segons l'estació meteorològica de Cal Botafoc. De moment, la primera quinzena ha portat un ambient assolellat, esquitxat per algun vespre passat per aigua. L'any passat, però, l'hivern va ser molt suau i la pluja va tornar a regar amb ganes Castellà després de 3 anys de sequera. Concretament, el 2024, la pluja acumulada ha estat de 755 litres, una quantitat superior a la mitjana de Castellà, que se situa al voltant dels 650. Així, el 2024 trenca amb aquesta ratxa de dèficit de pluja i duplica la xifra d'aigua d'anys anteriors. El 2021 van caure 394 litres, el 2022 van ser 418, el 2023 359. El 2023, de fet, va ser l'any més sec dels últims 30 anys, segons les dades de l'estació meteorològica de Cal Botafoc. Les membres del Consell d'Infants de Castellà, Mariona Martínez, de l'Escola Emili Carles Tolrà, Leire Arena i Joana Gargala, totes dues del Sol i la Lluna, han protagonitzat el darrer podcast que han fet a Ràdio Castellà. Les tres membres del Consell d'Infants han parlat de la seva darrera iniciativa, l'enregistrament d'un vídeo en què demanen millores per a castellà i que han enviat a l'Ajuntament del nostre municipi. Entre les 10 propostes que van sortir hi ha les d'eliminar grafitis, ampliar voreres estretes, arreglar paviments o més zones de lleure per a gossos. El Consell d'Infants també està treballant en accions concretes que poden fer els infants. Podeu escoltar el programa a l'apartat de ràdio a la carta de l'actual.cat.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La Policia Nacional Espanyola ha detingut a Sabadell 12 membres d'una organització criminal dedicada a la ciberestafa. S'haurien beneficiat prop de 2 milions d'euros a través de SMS i trucades fraudulentes amb una metodologia coneguda com smashing i phishing. Per exemple, enviaven missatges fent-se passar pels fills de les víctimes demanant ajuda. Els estafadors enviaven fins a 1.000 missatges per minut a una llista de víctimes potencials que centralitzaven des d'un programa informàtic. La majoria d'estafes es van cometre a Sabadell. A part dels detinguts, la policia ha identificat 660 persones vinculades al mateix grup criminal, les quals exercien com a mules. Terrassa comptarà amb 190 pisos nous de protecció oficial a Torresana, segons ha informat el Departament de Territori. El projecte dels arquitectes Karakusevic Carson i Baget Giramé, guanyadors del Premi de Ciutat i Paisatge dels Premis FAT 2024, ha guanyat el concurs de selecció d'equips per a la redacció del projecte i la direcció de les obres, que formen part d'una promoció d'Incasol amb un pressupost d'uns 800 milions d'euros. Es crearan comunitats de mida intermèdia d'entre 19 i 29 habitatges amb pisos d'entre 55 i 73 metres quadrats, amb entre 3 i 5 per planta. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dilluns 20 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezegui i Arnau Obrador, al control tècnic, Albert Sant Andrés amb els esports, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Que acabeu de passar una molt bona tarda.